Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Notícies en xarxa.
Són les 11, bon dia, us parla José Lorenzo. El ple d'investidura de Quim Torra com a candidat a la presidència de la Generalitat serà demà dissabte a partir de les 12 del migdia i dilluns se celebrarà la segona volta. El president del Parlament, Roger Torrent, està fent aquest matí la ronda de consultes amb els grups parlamentaris per constatar que el candidat designat per Carles Puigdemont és el que té més suports i posteriorment convocarà formalment el ple d'investidura. En la primera votació, el candidat és investit si obté la majoria de vots del Parlament a partir de 68 i en la segona volta només es necessiten més vots a favor que en contra. Així doncs, perquè Torra sigui investit dilluns, és imprescindible que la CUP mantingui l'abstenció dels seus 4 diputats. En un altre sentit, els arrossers del Delta de l'Ebre, concretament del Poble Nou, han pensat en posar remei a un tema preocupant pel seu sector, com és l'afectació de les aus, especialment dels flamencs, els arrossars, en aquesta època de la sembra. Manel Ramon, Amposta Ràdio, amplien, sisplau.
Aquest ha estat un acord que han assolit enguany els regants del Delta, juntament amb caçadors i els pagesos d'Amposta i del Poble Nou del Delta, amb col·laboració del propi Ajuntament de la capital del Montsià i de la comunitat de regants. Els ànecs, les polles blaves, però especialment els flamencs, són les aus que més danys provoquen a l'arròs en època de sembra, ho explicava el vicepresident de la comunitat de regants, Josep Manel Ferrer.
Fa tot estar les polles, però sobretot el flamenc. El flamenc és que, com que té la seva manera de pasturar, que és revoldre, diríem, tot el que és el fang en terra, el que fa és enterrar i fer malbé, o sigui, ficar en una posició la llavor que ja no pot germinar. Fa molta feina en contra de l'interès del país.
Una nova iniciativa que serà finançada pels mateixos arrossaires propietaris dels prop de 5.000 jornals d'arròs a la zona del Poble Nou. Una experiència que, de donar bon resultat, es podria anar aplicant a la resta de la marge dreta del Delta. La nova mesura es suma a les ja utilitzades com bengales o coets i senyals lluminoses.
Canviem ara d'assumpte i ja us expliquem, a la comarca de la Selva, que la ciutat de Blanes rep després de 3 anys les ajudes de l'Estat per implantar el nou enllumenat públic. Companys de Ràdio Paretalleu, no sisplau.
Ara fa 3 anys, l'Ajuntament de Blanes va demanar al Ministeri d'Indústria una ajuda econòmica per poder instal·lar el nou sistema d'enllumenat públic al municipi. Segons publiquen diversos mitjans, el govern blanenc ha confirmat aquesta setmana que finalment ha rebut per part de l'Estat l'ajuda que els faltava per poder tirar endavant amb la renovació del sistema d'il·luminació dels carrers, un projecte que el consistori confia que sigui una realitat abans del setembre d'aquest proper any 2019. Segons ha confirmat el regidor d'Hisenda de l'Ajuntament de Blanes, Nicolás Laguna, el consistori ha rebut un crèdit de 3,7 milions d'euros per part del Ministeri que ha de servir per poder renovar 6.000 punts de llum del municipi. Aquests diners seran sense interessos, ja que segons Laguna, els diners estalviats seran directament per l'Ajuntament. Ara mateix, segons va explicar el regidor a l'audiència pública del passat 24 d'abril, el consistori ja treballa en el plec de clàusules de la licitació d'aquest enllumenat. La licitació de les obres, segons Laguna, s'hauria de posar en marxa abans de 3 mesos i un mes després, com a molt tard, s'hauria de fer l'adjudicació. La previsió de l'Ajuntament és que les obres s'allarguin 8 mesos i, segons el consistori, la millora de l'enllumenat permetrà assolir un estalvi de fins a 300.000 euros anuals.
I encara per acabar, us explicarem en successos que els Mossos d'Esquadra han desarticulat un grup molt actiu dedicat a confeccionar eines per obrir panys de portes de domicilis i que hauria comès almenys 21 robatoris en pisos particulars de l'àrea metropolitana de Barcelona. En total, els agents han detingut 11 persones de nacionalitat georgiana i una de nacionalitat russa amb edats compreses entre els 21 i els 41 anys. Finalment, fruit d'una complexa recerca de perfils d'ADN, la policia ha pogut determinar que tots els robatoris haurien estat comesos per les mateixes persones. Ho deixem aquí.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio L'Escala els dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí, a Ràdio L'Escala, 107.6 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Des de fa 10 anys, l'Havanera i el Cant de Taverna ens acompanyen a Ràdio L'Escala. Em dic Joan Brugués i és un plaer fer-vos gaudir cada dissabte a les 10 del matí i diumenge a les 11 del matí amb el programa Sons a Cau d'Orella, una finestra musical oberta al mar.
Sons a Cau d'Orella. 10 anys amb l'Havanera i el Cant de Taverna.
Torna-lo a tocar, Sam, el programa de música nostàlgica de Ràdio L'Escala. Cada dissabte a les 11 i cada diumenge a les 12.
L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Hola, què tal? Com estan? Benvinguts. Comencem una nova edició de Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera. 11 i 5 minuts d'aquest matí de divendres, dia 11 de maig. Última d'aquesta setmana, complerta d'aquest mes de maig, del 7 al 13. Un dia que no m'atreveixo a dir què passarà, perquè últimament a vegades el temps diu una cosa i em passa alguna altra, però millor que sigui en Sergi Corral des del seu bloc el que ens expliqui el que ha de passar avui, demà, i demà passat, cap de setmana, hi han activitats, a alguns llocs es fan activitats al carrer, aquí a l'Escala, després a l'agenda sabrem si hi ha alguna cosa que també hagin d'estar depenent del temps o no. Però tenim tota una sèrie de continguts que, si els hi sembla bé, i si volen, que jo espero que sí, si no malament iríem, els hi explico del que tindrem en aquesta primera hora de matins en xarxa el més calent a l'Aigüera, unes seccions ja habituals que... algunes sempre amb un mateix contingut i altres que varien, són habituals, però amb continguts variats, perquè si sempre haguessin de fer el mateix, malament iríem. Molt bé, doncs comencem amb la sintonia, que no falti, el xiulet dels Blau Mut, que ens acompanyen cada matí, una cançó que, vulguis o no, com la vaig escoltar, vaig pensar, ostres, aquesta cançó és aquella que t'aixeca l'ànim, que et dona alegria, com se diu ara, bon rotllo. I buscant una sintonia, és el que vaig pensar, mira, aquesta és, per començar el matí iria bé, allò de començar el matí xiulant. Doncs és la sintonia que ens ha acompanyat quasi tota aquesta temporada i ens continuarà acompanyant. Espero que sí, el que passa que de tant en tant és allò que personalment m'agrada no eternitzar la sintonia, sinó que hi hagi un xic de variació amb algunes altres. Sí que els aportem ja des de fa molt de temps, però sempre és bo, tant en tant varia. Molt bé, ha explicat això, que tampoc venia per què, però bé, és una forma de trencar el gel. Comencem dient que ho farem amb el temps. Sabrem doncs, quines són les temperatures des de el blog, perdó, el blog no, des de la pàgina web de meteolescala.com, aquesta estació de Benjamí Gallegos, de referència, i la del Club Nàutic L'Escala, per contrastar aquestes dues temperatures, la de terra endins i la d'arran de mar. Com també tindrem, com no, el resum de premsa per tota aquella gent que encara no hagi anat a buscar el diari, l'equip de notícies en xarxa, amb les veus de l'Helena, la Thaís i l'Oriol, els explicaran què porten avui els principals diaris, i ja m'imagino cap allà on tiran els trets. El nou candidat, m'imagino que el nou candidat de a la presidència de la Generalitat serà el que cotxarà totes les portades. Segurament que sí, però millor que ens ho expliquin els de Notícies en Xarxa edició matí. Felicitarem, tot seguit, els que sigui el seu sant, tant avui com demà passat, el mateix farem amb els aniversaris. Com no, tindrem una notícia, què passava a l'Escala de fa un any, què em passava ara fa cinc, i el refrany o dita del dia que avui ens el porta Víctor Pàmies, aquest especialista que tenim en matèria de refranys i dites populars, que tan bé que ens els explica, que a vegades és allò que hi ha una frase que l'has escoltat sempre i no saps d'on ve ni què significa, o lo millor tu creus que significa una cosa i en realitat és una altra, i tot això ens ho explica molt bé en Víctor Pàmies a la seva aquesta minisecció, aquesta càpsula dels refranys o dites del dia. I ja anem a l'apartat de cinema. El primer és Emocions, amb la Montse Hidalgo, amb la doctora en psicologia Maria Palacín, que continuen amb el visionat emocional de la pel·lícula de Netflix Nosotros en la Noche. Diguem pel·lícula de Netflix perquè aquestes pel·lícules només es poden veure per aquesta plataforma. Són produïdes per Netflix i només es poden veure aquí, per això hi ha aquest afegit de pel·lícula de Netflix que no s'ha pogut veure ni en cap cinema i tampoc està disponible en una versió DVD. I de què parlarà avui la Maria Palacín? Avui analitza els beneficis de parlar sobre les experiències personals per adonar-se'n de la importància de viure el moment. Jane Fonda i Robert Redford són els protagonistes d'aquesta pel·lícula, Nosotros en la Noche. Aconsello't, si algú té d'aquests de Netflix i no l'ha vist, li aconsello que la vegi perquè està una pel·lícula que està molt i molt bé. I continuem en cinema. Hem fet aquest canvi. Des de la setmana passada, el cinema a la xarxa torna a la primera hora, com ja havia estat la temporada passada. Es torna ara amb Víctor Alexandre a la primera hora. I avui dedica l'espai al 50 aniversari del Maig francès, en pel·lícules que han tingut com a marc històric aquella revolució cultural. Se'n va fent pel·lícules d'aquest Maig francès, doncs sí, i aquestes pel·lícules ens les explicarà també en Víctor Alexandre. I en tot això arribarem al punt de les 12 per donar pas ja a la segona hora. Què farem amb la música? Si serà, com no, encetem avui una ampolla molt especial. Una ampolla aquella que te la guardes perquè estem a la setmana d'Eurovisió. Ho han vist els que ho han seguit. Jo, només he vist una estona de les eliminatòries de les semifinals d'ahir. I el dissabte tindrà lloc aquest Festival d'Eurovisió degut a Operación Triunfo, degut a aquesta parella que cau també a tothom amb aquest tema Tu Canción, doncs la podrem escoltar aviat, perquè són els segons de participar en guanyar en aquesta edició que es farà a Lisboa, que Portugal per primera vegada va guanyar Eurovisió i el país que guanya Eurovisió li toca organitzar aquest certamen. Deia que aquest any, amb Operación Triunfo com a taló de fons, ha fet que tornés a haver-hi aquest boom eurovisiu, tornés a haver-hi aquest interès pel Festival d'Eurovisió, que, bé, es anava aguantant. Recordem que Operación Triunfo, la primera edició, amb la participació de la Rosa, perquè, de fet, una de les dels efectes de Operación Triunfo era buscar la cançó del Festival d'Eurovisió, el representant. I a partir d'aquí doncs, va tenir una alça, va tenir un boom, tot i que és que inclús havia passat a veure's el festival a la segona cadena, havia baixat molt el que era l'interès, però a partir d'aquí es va tornar a reemprendre aquest interès per aquest Festival d'Eurovisió. I aquest any, després que també es anés mantinguent, no és pas que hi hagués allò un seguiment que tothom que quedés el país paralitzat per el que passava, però bé, sembla que torna a haver-hi un seguiment important i bé, doncs dissabte hi haurà aquesta 60 i pico ja de gala d'Eurovisió i avui el que escoltarem són cançons que han participat en aquest festival d'Eurovisió. Avui Eurovisió també serà protagonista aquí a Matins en xarxa el més calent a l'aigüera. Ens acompanyaran entre secció i secció sempre que hi hagi temps per posar-hi. Dit tot això, els sembla bé que comencem perquè ja ho estem allargant massa? Segurament que sí, doncs anem a temps. A temps pel temps. Actualitzant l'estació meteorològica de la Closa del Llop, ens marca una temperatura de 18 graus en 8, 18 en 8, una humitat del 73%. I actualitzant la de el Club Nàutic l'Escala, que amb aquesta actualització ha canviat la temperatura, marca 17 graus amb 1. 18 amb 8, 17 amb 1. Continua de saber-hi variació, tot i que ja va passar fa dies, que hi va haver-hi coincidència, però de moment ja portem dies sense coincidència. 17 graus amb 1, amb una humitat del 85%. Què ha de passar? Què ha de passar avui divendres, demà dissabte i diumenge, meteorològicament parlant? Doncs avui divendres hem començat amb un dia ennuvolat de matinada, amb un cel ennuvolat de matinada. Al matí han anat marxant aquests núvols, i a migdia i també a la tarda el cel ha de quedar molt més serè, amb un ambient suau al centre del dia. Pel que fa al vent, han començat amb una calma de matinada i matí. Ara al migdia ha entrat el Garbí a força 3-4, que es mantindrà tota la tarda, i la mar arrissada tot el dia. Això per avui divendres. Demà dissabte el cel serà de matinada fins a mig matí. A mesura que avanci el dia aniran apareixent núvols de ponent a llevant i de sud a nord. A mitja tarda ja es començarà a tapar i a la nit quedarà el cel totalment cobert. A darrera hora de la nit arribarà la pluja. Segurament veurem llampegar cap a ponent. Carai, carai. Bé, la pluja, dels que la van tenir el cap de setmana passat i sembla que es repeteix aquest cap de setmana. El vent, calma de matinada, migjorn moderat de força 3-5. A partir de mig matí i fins a mitja tarda, al cap final de la tarda i al vespre, entrarà tramuntana sobtada i forta, de força 5-7. Puntualment, ja a la nit també es pot presentar vent de grop acompanyat a les tempestes. De moment sembla que tindrem un dissabte molt entretingut per una banda o per l'altra. I a l'estat de la mar començarem amb una mar arrissada de matinada amb marejol a migdia i primera hora de la tarda. Quan entri tramuntana, pujarà ràpidament a maró i forta maró a la nit. I a diumenge, com acabarem la setmana, també amb un cel tapat de matinada i a primera hora del matí. Al migdia i els núvols aniran marxant, però quedarà un cel variable en nuvolades que ens acompanyaran bona part de la tarda i vespre. Esperem pluja de matinada, parant ja a bon matí. A vols de migdia o primera de la tarda pot tornar a caure un ruixat, ambient clarament més fresc. El vent, tramuntana forta de matinada, de força 6-8. Al matí baixarà a força 4-6 per desaparèixer al vols de migdia o primera hora de la tarda. També a la tarda quedarà un vent molt fluix i variable. La mar, forta maró de matinada, baixant a maró a migdia i a marejol a la tarda. Temperatura de l'aigua del mar, arribant a aquests 16 graus, 15 a 9. Havíem estat a 16, ara ja en prou rang, una dècima, i estem amb aquests 15 graus amb 9. Bé, es preveu doncs un cap de setmana entretingut entre la pluja i la tramuntana. Ens ho acabarà d'aclarir molt més bé a l'informatiu en Sergi Corral a l'apartat de la Meteo. I ara sí, és aquell moment que anem al resum de premsa, a veure què ens expliquen de les portades dels principals diaris, l'Helena Pujadueta, la Taís Trujillo i l'Oriol Pujadó.
Diaris, per segon cop aquest matí ens apropem al quiosc. Expliquem quin és el contingut, com pinten i preveuen aquesta jornada totes les publicacions que són aquest matí a la venda. Hem explicat ja el contingut de la premsa local i comarcal. Ens hem de fixar, per tant, ara a la premsa generalista. Segon cop que saludem a Taís Trujillo. Taís, molt bon dia.
Bon dia.
Avui, com ja hem dit, a la premsa local i comarcal, el protagonista indiscutible del dia no és un altre que Quim Torra, protagonista de totes les portades. Ens fixem, doncs, com aborden aquesta qüestió, la de qui pot ser el proper president de la Generalitat, els rotatius que s'editen a Catalunya d'abast global i de caràcter generalista. Comencem amb la portada del diari Ara, que hi dedica, de fet, tota la seva primera pàgina.
Sí, Puigdemont designa Quim Torra, titula i explica que Artadi i Aragonès seran els puntals d'un govern en què s'intentarà que hi hagi Turull i Rull des de la presó i Puig des de l'exili.
I és que és justament aquest diari, malgrat que tots fan especulacions sobre el possible llistat de noms, cares i càrrecs que ocuparan les conselleries, és aquest diari, deia el diari Ara, qui va més al gra i qui, en principi, concreta més.
Sí, perquè apunta que el nou govern tindrà fins a 13 conselleries i entre els noms, provinent del món local, Miquel Buch, exalcalde de Premià de Mar, que podria ocupar la Conselleria d'Interior o de Governació. Altres noms menys previsibles que també surten a la llista són Josep Bargalló, Ensenyament, i Joan Ignasi Helena, a Benestar Social.
El Punt Avui titula Quim Torra, 131è president.
I en fa un el diari subratlla que el president a l'exili ha encarregat a aquest independent la governació interior i afegeix que avui Torrent farà la roda de consultes i el ple d'investidura podria començar dilluns.
En clau de procés encara, el Punt Avui dedica també un titular a la denúncia que ha fet justament Amnistia Internacional, Taís.
Asseguren que s'estan posant traves en la investigació del 1 d'octubre. Assegura que la Fiscalia Espanyola mostra desinterès.
Tercer diari del matí, com duia ara la portada de La Vanguardia, aquí titulen que Puigdemont designa l'activista Torra com a president i remarquen una paraula dita per Puigdemont, president interior.
I en fa un ràpid perfil, fugaç líder d'Òmnium, va passar per la direcció de l'ANC i rebutja tota concessió al pragmatisme. I en aquest context apunta que Mariano Rajoy ofereix diàleg al nou govern sempre dins de la Constitució.
En portada de La Vanguardia, un titular també dedicat a la crònica internacional d'aquestes últimes hores.
Si La Vanguardia diu que esclata la tensió entre Israel i l'Iran en territori sirià.
I tanquem el repàs amb el periòdico que ras i curt titula Torra l'escollit.
Diu que Puigdemont designa el quart i últim candidat a president i que Artadi i Aragonès seran els pesos pesants del nou govern. El periòdico també en fa un perfil i el qualifica de martell dels espanyols.
I en plana cultural ens fixem també en un titular del periòdico que en aquest cas és per la nova direcció del Liceu.
Que s'ha proposat fer sortir del Gran Teatre del Túnel, ha sanejat els comptes i recupera ambició artística.
Aquest era el resum de premsa que ens feien a l'equip de notícies en xarxa edició al matí i amb un nom, Quim Torra, que apareix a totes les portades com a candidat a la presidència de la Generalitat. Bé, continuem i ho farem ara en sants aniversaris, notícies i refrany. I començarem per el Santoral. A qui hem de felicitar avui? A qui demà passat? Comencem per avui divendres a Sant Pons, Sant Anastasi, Sant Eudal i Sant Mallol. Demà dissabte, Fira a Granollers i a Vilafranca. També a Solsacans i a Manresa. Déu-n'hi-do, per triar. Llocs per anar a triar, per anar de fira. També a Santa Electra, Santa Nerea, Sant Damasc, Sant Domènec de la Calçada. I diumenge, l'aplec del Cargol a Lleida, un dels aplecs més populars que hi ha dintre el calendari de festivitats catalanes, també és l'Ascensió i en Pere Regalat i Santa Fàtima. I parlant de l'Ascensió, diu que celebra, que és la celebració, més ben dit, de la pujada del cel de Jesucrist. S'escau sempre en dijous, just el dia que fa 40 després de la Pasca, Resurrecció de Jesucrist, entre parèntesis. Darrerament l'Església ho ha traslladat a l'Ascensió el diumenge sobre. Aquí diu, tal com ho dic jo, el diumenge sobre. Vol dir que seria el diumenge més a la vora del dia que s'ha... del dijous, ha passat del dijous al diumenge. I per això se celebra aquest dia de l'Ascensió el diumenge dia 13. Bé, felicitats a tots els que facin anys avui, demà passat, com també als aniversaris. Felicitats a tots els que feu anys, oients, avui, demà, com demà passat. I anem als personatges d'aniversari, però abans sempre hem de passar per el santoral del dia, el sant del dia, avui Sant Anastasi, que va néixer a Lleida, a la Lleida romana, a l'entorn del 263, i ja que algunes cròniques conten que el seu moment de martiri, l'any 303, tenia 40 anys. I ara sí, aniversaris. Felicitats, com m'han dit, a tots els que facin anys, avui, demà passat, i avui fa anys la persona del Barça que últimament se'n parla més d'ell, com és Andrés Iniesta, que ara sembla doncs, que no va a la Xina, veurem allà on acaba, aviam, potser acabi jugant a l'equip que va començar, l'Albacete, no m'estranyaria, Andrés Iniesta, que fa avui 34 anys. La model, la Etitia Casta, que en fa 40, i un exjugador del Barça, que ara juga a la Lliga Americana, al soccer, Giovanni Dos Santos, que en fa 29, que també aquest noi ha sigut un trotamons que ha jugat a pertot arreu, i ara ha acabat amb la Lliga Americana. Anem a dissabte. Emilio Estevez, de la saga Estevez, que fa 55 anys, de la saga més ben dit, Shin Estevez, que en fa 56. Un altre també d'una saga d'actors, Baldwin, a l'Stephen, que en fa 52. I l'actriu Emily Van Camp, que en fa 32. Passem a diumenge, l'Stevie Wonder, que en fa 68. La Marisa Abad, se'n recorden de la Marisa Abad, que va haver una època que ho presentava tot? Hi ha una gent a televisió, suposo que estaran amb mi, que ja durant una temporada ho presenten tot i després marxen i no se'n sap mai més res d'ells. Alguns s'han passat a la ràdio i altres ja pleguen. Per exemple, ara tenim en Jesús Vázquez, que el veiem per tot arreu, i potser algun d'anys doncs, desapareixi, no en sabem res més d'ell, o se dediqui a algunes altres coses. Però hi ha aquesta gent que els veiem a tot, que ho presentaven tot, que presentaven programes, magazines, i han desaparegut, com és aquest de la Marisa Abad, que la recordem dels anys 70-80 en diversos programes que ella presentava. Avui fa 71 anys. I en Jordi Sánchez, que en fa 54. Jordi Sánchez, Plat Bruts, Aquí en Quien Viva, o La Queixa Vecina, jo sempre els confon. Ell és l'Antonio Recio, un gran paper en aquesta sèrie, que és l'Antonio Recio, majorista de peix. Molt bé, doncs felicitats també a tots ells. Anem a notícia, que passava ara fa un any. Deia la notícia que l'Ajuntament de l'Escala està canviant els fanals de tot el tram del Camí Ample fins a arribar a l'Avinguda Riells, que amb el pas del temps s'han malmès, aquells fanals que un dia es van pintar de colors. Se'n recorden que cada fanal tenia un color diferent. Doncs ara ja estan tots canviats. Això es va començar a fer l'any passat. I en fa 5 que passava que l'Escala ha estat escenari escollit per enregistrar el nou curtmetratge de Desiree Haupts, un nou projecte de Dornia Films amb participació escalenca. I per acabar amb... per acabar amb dites i refranys d'en Sergi Pàmies, d'en Víctor Pàmies, és un altre, Víctor Pàmies, que de seguida el tenim preparat, perquè ara sembla doncs, que tenim un petit incident que intentarem solucionar. Ja el tenim aquí a punt. Com que no ens arribava l'àudio, allò que no es acabava de carregar, doncs hem hagut de reiniciar. I ara sí que ja el tenim a punt. Tenim a punt la veu d'en Víctor perquè ens expliqui el refrany o la dita d'avui. Vinga, Víctor, com vulguis, endavant.
Fes ta festa.
Dites i refranys. En Víctor Pàmies.
Hi ha més dies que llonganisses. La frase original és més llarga. Hi ha més dies que llonganisses, més setmanes que botifarres i més anys que capellans. I es refereix al fet que hi ha molt temps disponible o sobrer per fer una determinada acció, que no cal tenir pressa, vaja. És d'aquelles frases ben nostrades, de difícil traducció a altres llengües, i que la popularitat ha fet que s'escurci primer, condensant tot el sentit en la primera part de la dita i que prengui més sentits en segon terme i que tingui aplicació en altres situacions comunicatives. Així hi ha gent que la interpreta amb d'altres sentits, com ara per indicar que algú sap compaginar el que té per viure perquè ha d'ajustar la durada dels dies al nombre de botifarres que té. Segurament devia néixer quan n'hi havien de sobreres i tothom lligava els gossos amb llonganisses. Hi ha més dies que llonganisses.
Hi ha més dies que llonganisses, una frase que aquesta encara es diu i es fa servir. Algunes d'aquestes ens els recorden Víctor Pàmies, d'aquelles que es havien dit o han quedat en desús. Però hi ha més dies que llonganisses encara... llonganisses, diguem-ne aquí, o llonganisses, encara es fa servir. Bé, ara sí que ja anem a l'apartat musical. Tot això va bé que ho maridem amb música, fem un glob de música. Avui... Festival d'Eurovisió. Se'n recorden de qui va guanyar l'any passat? Segurament que sí, si no, jo els hi recordo. Era un noi que es deia Salvador Sobral, portuguès, amb la cançó Amar pelos dos. va treure 758 punts, aquest festival que es va fer a Kíev el 13 de maig de 2017. Bé, doncs anem a escoltar aquesta cançó, que contra tot pronòstic va guanyar Portugal, que no havia fet mai res a Eurovisió, el que feia sempre donar 12 punts a la televisió espanyola, però mai havia sigut un dels equips, un dels llocs o un dels els països que havia destacat per tenir alguna cançó que allò que arribés o que competís per les primeres places. Però va arribar Salvador Sobral i amb aquesta cançó se'n va dur el primer premi del festival.
Si un día alguien pregunta por mí, diz que viví para te amar. Antes de ti só existi, cansado e sem nada para dar. Peço que regresses, que me voltes a querer. Eu sei que não se ama sozinho, talvez devagarinho possas voltar a aprender.
Salvador Sobral, guanyador l'any passat del Festival d'Eurovisió amb aquesta cançó, una balada lenta, cantada en portuguès, trencant tots els tòpics, perquè la majoria dels països fan servir l'anglès i sempre es diu que a vegades una balada sembla que per un festival, tot i que aquest any la cançó de televisió espanyola, West, també és una cançó lenta, tipus balada, però semblava que no podria ser, però es va trencar molts de tòpics del Festival d'Eurovisió amb aquesta cançó de Salvador Sobral. Bé, ara sí que ja anem amb les emocions.
Emocions. Psicologia social, intel·ligència emocional, talent, relacions humanes. Empatia. Emocions. Amb Montse Hidalgo.
Ens ensenyen els anys a viure la vida? Com ens enfrontem a les pors, als conflictes durant la maduresa? Continuem el visionat emocional de la pel·lícula Nosotros en la noche, amb Robert Redford i Jane Fonda de protagonistes. Maria Palacín és doctora en psicologia, experta en psicologia social. Benvinguda, Maria.
Gràcies.
Recordem que aquesta parella de viudos queden per dormir i parlar, com un antídot contra la soledat. Començant pels seus matrimonis.
Háblame de la otra mujer.
Se llamaba Tamara. Aún se llama, si está viva.
También era profesora, ¿no?
Ajá.
Claro. Es que la vi un par de veces en el aparcamiento del cole cuando iba a recoger a Jean. Era alta, exótica, nativa americana, ¿no?
Sí. Esposa de un comercial. Tenían una hija de la edad de Holly. Por entonces, Diane y yo no atravesábamos un buen momento.
¿Por qué no?
Pues por mi culpa. Y por la suya, un poco. Holly era una niña y ninguno sabíamos realmente lo que hacíamos. Teníamos discusiones que pasaban a ser broncas y luego ella rompía a llorar y se iba de la habitación sin zanjar el asunto.
Entonces, en la escuela, ¿alguno dio algún paso, hizo algún gesto?
Un día, en la sala de profesores, ella entró. Se me acercó y puso su mano en mi brazo. Un segundo. Un gesto mínimo. Tocaba la declaración de la renta a mediados de abril y yo tenía que enviarla por correo. Esa noche, y pasando junto a su casa sin razón aparente, levantó la vista, me vio por la ventana.
¿Y así empezó?
Con la renta. Extraño, ¿eh?
Bueno, eso pasa de cualquier manera.
Y después dejé a Diane y a Holly, me mudé con Tamara y su marido se fue.
¿Y luego?
Nos llevamos bien durante un par de semanas. Y Dios, era guapísima. Tenía unos preciosos ojos marrones, la piel sedosa y era... Tenía...
¿Cómo terminó?
¿Qué?
¿Qué? ¿Cómo acabó?
Pues estaba cenando con Tamara y su hija y de repente me enfadé. Pensé, ¿qué hago? ¿Por qué intento ejercer de padre con la hija de Tamara y mi hija se hace mayor sin el suyo? Así que...
¿Y qué hizo ella?
Lloró.
Li explica l'aventura que va viure i de la que mig poble, per cert, en parla. I ho fa des de la reflexió, una manera de netejar la seva consciència?
Sí, quan un parla del que ha viscut i del com s'ha sentit, té un principi de declaració per un mateix. Serveix per adonar-te del que t'ha passat, de com ho has viscut, i posar, doncs, d'alguna manera, doncs, un enteniment, una reflexió en allò que has viscut. Serveix per un, serveix per l'altre i per acabar-te d'explicar. Explicar les coses té molt de terapèutic perquè ordenes la teva ment, t'ho expliques a tu, explicant-ho amb un altre. I quan ens fem grans, potser, el tenir que explicar-te la vida amb una altra persona de la mateixa similar edat és molt bo perquè estàs entrenant habilitats socials. Quan un s'acostuma a la soledat, potser va perdent habilitats de relació, de parlar, d'explicar, d'escoltar. Sembla que ella, la protagonista, la Jane Fonda, té moltes més habilitats que no pas ell. Potser ell ja s'estava acostumant massa a la seva pròpia soledat.
Ella també té episodis vitals molt durs, com la mort de la seva filla d'11 anys, que li explica al seu company de llit.
Entonces entré en casa a controlar la cena. Estaba haciendo sopa de tomate. Oí unos neumáticos chirriar y un estruendo y un grito, así que salí corriendo. El conductor estaba junto a su coche repitiendo, Dios santo, aquello fue. No sé quién llamó a la ambulancia, pero llegó muy rápido. Todavía estaba viva. Mi pequeña. pequeña. La llevamos al hospital y yo le sostuve la cabecita. La enterramos al segundo día.
El pas dels anys no ha esborrat els records. Es pot parlar en aquest cas de superació del trauma, Maria?
És una adaptació al trauma. És una adaptació a la pèrdua de... una de les pèrdues més dures que pot viure una persona, que és perdre un fill petit. És una adaptació, és un aprendre a conviure amb aquesta pèrdua i reconciliar-te d'alguna manera amb la vida. El que pugui fer-ho, de vegades, no hi ha possibilitat de superar aquest trauma, no? Jo crec que és un dels traumes més difícils de superar i moltes vegades no s'acostuma o no es pot aconseguir. Una altra qüestió interessant és quan ella diu, com a dona, és molt interessant que ens ho fem pensar, com parlem, i ella diu, vaig entrar a casa a controlar la cena, controlar el sopar. Controlar la cena? No és més fàcil dir a fer el sopar o acabar de fer el sopar. Hauríem de pensar com les dones som, que hem de controlar-ho. No hem de fer o hem d'estar. Hem de controlar que les coses es fan o estan previstes o estan planificades. I és molt interessant escoltar com parlem, perquè ens dona moltes pistes de com són homes i dones en aquesta pel·lícula, però també de com són amb la vida, no?, quotidianament. I aquesta escena, quan diu ella això, ens donarà pistes també de la seva relació posteriorment a aquest episodi tan trist de la seva vida amb el seu propi fill.
A l'home li confessa també somnis no aconseguits.
Quería ser artista. Tenía la fantasía de poder llegar a ser pintor. No se lo dije a nadie, solo a Dayan. Lo tenía planeado al dedillo. Ahorrar un poco e ir a Europa a pintar. Un profesor incluso redactó mi recomendación para el visado de estudiante.
Y cuenta, ¿qué hiciste?
Di mejor que por qué no lo hice.
Sí.
Creí que antes de eso debía sacarme el título de docente. Después conocí a Dayan. Luego nos casamos y cuando Holly vino al mundo, yo ya daba clase. Y me pasaba el verano construyendo casas creyendo que nos hacía falta más dinero.
¿Es añoranza? ¿Reconeixement d'un fracàs? ¿Acceptació de les circumstàncies?
Una certa enyorança i una certa melancolia, també, no? És com una tristesa recordant allò que potser hagués pogut ser i no va ser. I no va ser perquè la nostra vida és prendre decisions constantment. I una decisió et porta amb una altra i així potser, no?, et va apartant del camí, com en aquest cas, del que ell tenia planificat. Llavors això ens fa pensar en diverses coses. La primera, sempre estem a punt o podem menjar ous. I què vull dir amb això? Que el dia que tu et comences a tenir més obligacions i deixem de poder menjar ous tots els dies que no passa res, deixem potser de fer el que volem fer, el que realment ens agradaria fer. Tot té el seu temps i l'aquí i ara és allò que ens oblidem de viure i de fer, que és el que ens fa realment més feliços.
Tots dos aborden també com enfrontar-se a una malaltia terminal.
Uy, qué callado, Luis.
Estoy reflexionando. ¿Sabes? Solíamos venir aquí los dos.
¿Tú y Dayan?
Veníamos cuando ella podía.
Luchó con fuerza, ¿verdad que sí?
Sí, al principio sí. Pero al final ya no había lucha. Me sentaba con ella durante el día, le llevaba comida e intentaba que tragase. Pero al mismo tiempo ya casi no nos dirigíamos la palabra. Creo que lo que estaba diciendo era... se acabó.
¿Sabes? Pensamos que podemos arreglarlo todo, pero es imposible hacerlo. Hay que aprender a perdonarse, Luis.
¿Els anys posen les coses al seu lloc?
Faciliten veure les coses d'una altra manera. L'emoció tan forta, doncs, es calma i aquella emoció reposada ens permet poder reflexionar com si algú altre que no fos jo mateix estigués parlant d'allò que jo vaig viure. Això va bé, ens ajuda doncs, a veure-ho d'una altra manera. I explicar-ho, sobretot. El tema de l'explicació és la que li dona la possibilitat d'aprendre, a posar a distància. Està fent com de terapeuta, ella, d'ell, molts cops. Aprendre a perdonar-se, autoperdonar-se, viure més sense les aparences. Per exemple, quan ella decideix córrer la cortina un cop i que entri per la porta principal, li està ensenyant més a viure l'aquí i ara que no pas el que ell ha après a fer, doncs a viure i a veure les coses d'una altra forma. Posa temps.
La setmana que ve continuarem veient Nosotros en la noche. Maria Palacín, gràcies.
Molt bé, gràcies.
Compartim emocions a la xarxa amb Montse Hidalgo.
I després de les emocions que ens portava la Montse Hidalgo, continuem parlant de cine, aquesta vegada amb Cinema a la xarxa, d'en Víctor Alexandre, que ens portarà ja fins al punt de les 12.
Continguts en xarxa.
Hacerlo de ese modo. Yo voy a enseñarte cómo untar de mantequilla una tostomperla. Mira, tomas dos tostadas, pones una encima de la otra y luego extiendes la mantequilla. Gracias a la tostada de debajo no se rompe la de encima.
Bien pensado.
Yo te enseño todo lo que sé, como esto de la tostada, y tú a cambio me enseñas todo lo que sabes, ¿eh?
Conforme.
Víctor Alexandre, benvingut.
Hola, Carme.
Avui hem començat amb aquesta escena quotidiana, una parella que sembla que porti res, dos dies, molt poc, juntets, no? Perquè si encara han d'aprendre l'un de l'altre, ja m'explicaràs tot això deduït pels diàlegs. Però sí, no sabria dir-te de quina pel·lícula es tracta.
Sí, diríem que falta una mica el títol. El títol seria Petons robats, de François Truffaut. La pel·lícula és una, certament és una escena quotidiana, es tracta d'una escena protagonitzada per Jean Pierre i Claude Jade. Aquesta actriu, Claude Jade, era una actriu que va morir molt jove perquè va tenir un càncer d'ull i arran d'això va morir. Però va ser una actriu descoberta per Truffaut i la va tenir com a protagonista, fent el paper de Christine, al llarg de tres pel·lícules. Una era Petons robats, l'altra era Domicili conjugal i l'altre, L'amor en fuga. Si hem obert en Petons robats és perquè avui dedicarem aquest cinema a la xarxa a la revolució cultural del maig del 68, l'anomenat maig francès. Uh-huh. I parlarem de pel·lícules que han tingut el maig francès com a marc de fons. Petons robats, per exemple, doncs, té un episodi que s'emmarca justament en aquell moment convuls de França. El maig francès, o el maig del 68, va ser una revolució cultural que, bé, va venir una mica... Clar, s'ha de tenir en compte que la gent s'havia conscienciat molt per la guerra de Vietnam i aleshores doncs, els estudiants es van revoltar perquè van considerar que... Com ho diria això? El detonant, en principi, va ser el ministre de Cultura, l'André Malraux, que era un escriptor. Però aquest home, de cop i volta, doncs, decideix tallar les subvencions a la Cinemateca Francesa i destitueix l'Henri Langlois, que era el director. Aleshores, aquí hi ha un gran merder, Hi ha molts cineastes que es revolten i que empenyen a fer manifestacions contra aquesta decisió. I hi van haver-hi molts cineastes.
I aquí els estudiants, no? Sí, imagino que van prendre la davantera.
Però, sí, però tot això venia perquè, clar, els estudiants havien pres consciència del cul de sac que suposa la societat capitalista basada en un consumisme sistemàtic. I davant d'això, doncs aleshores doncs van fer manifestacions. La cosa va créixer a partir del moment que s'hi van afegir els treballadors, la classe treballadora. Ells els van aconseguir convèncer la classe treballadora i, és clar, les vagues i tot això, i la revolució va ser molt més contundent. Tot va canviar una mica a partir del moment que els treballadors van aconseguir les seves reivindicacions, van veure satisfetes les seves reivindicacions i se'n van separar, perquè tota la resta de motivacions dels estudiants no les compartien. Per exemple, el tema del comunisme, o el tema de la revolució cultural, el tema de l'amor lliure, tot això, els treballadors no hi connectaven. Clar, un cop van veure que els satisfeia les seves reivindicacions, es van desmarcar. Clar, això va desinflar molt el moviment. Hi va haver molts ferits i moltes detencions, eh? I déu-n'hi-do. Es van fer barricades, moltes, per això ha passat a la història, pel que va significar. Una altra pel·lícula que també té aquest mar de fons del maig del 68 és La maman et le putain, és a dir, La mare i la meuca. És del 73, de Jeanne Eustache. Està protagonitzada també per l'actor que hem esmentat abans, Jean-Pierre Lé. I aquí trobem un xicot amoral que viu de l'aire, sense ofici ni benefici, no té cap mena d'ideals i té dues amants. Una, que és un personatge que interpreta l'actriu Bernadette Lafont, que el manté i li fa de protectora. I després hi ha una altra noia, que fa l'actriu Françoise Lebrun, que és una infermera, amb qui aquest noi doncs satisfà la seva part sexual. Aquesta pel·lícula dura 4 hores, déu-n'hi-do, es diu aviat, oi?
Sense mitja part.
Sí, dura 4 hores. Té unes escenes de cinema verité, de cinema veritat, extraordinàries. Aquí ara escoltarem una d'aquestes escenes. Sentirem la veu de l'actriu Françoise Lebrun, que és la que fa d'infermera, que es lamenta de les mentides que la gent diu quan fa l'amor i de la facilitat en què tothom se les creu quan sent que li diuen, per exemple, només existeixes tu, ningú no em satisfà com tu, ningú no em dona el plaer que em dones tu.
Pourquoi est-ce que vous accordez autant d'importance aux histoires de cul? Le sexe. Tu me baisses bien, ah, comme je t'aime. Il n'y a que toi pour me baiser comme ça. Comme les gens peuvent se leurrer, comme ils peuvent croire, il n'y a qu'un toi, il n'y a qu'un moi. Il n'y a que toi pour me baiser comme ça, il n'y a que moi pour être baisé comme ça par toi. La chose amusante. Quelle chose horrible et sordide, mais putain, quelle chose sordide et horrible. Oh, si vous saviez comme je peux vous aimer tous les deux, et comme ça peut être indépendant d'une histoire de cul.
Déu-n'hi-do, eh? Quin sentiment, sí. I quina credibilitat a totes aquestes paraules en aquesta escena de La maman i la putain.
És boníssima, l'escena és preciosa, sí, molt, molt impactant.
I, per cert, comentaves abans, dura 4 hores.
Uh-huh.
La pregunta és, quina televisió, quin cinema s'atreveix a poder programar això? Va tenir problemes?
Cap ni una televisió. Bé, clar, 4 hores, imagina't. I, a més, en blanc i negre. No. A més, és una pel·lícula molt difícil de trobar. Molt difícil de trobar avui dia. Qui la vulgui veure, d'esperar que la Filmoteca faci un cicle de cinema francès o dedicat al Jeanne Eustache o alguna cosa així per veure-la. És molt difícil de poder-la veure, sí. Com he dit abans, es va produir un gran escàndol quan el dia l'escriptor André Malraux, que era ministre de Cultura, va tallar la subvenció a la Cinemateca i la Cinemateca va haver de tancar les portes. És a dir, es va tancar. No hi havia cinema en aquest sentit. Això, clar, he dit que va revoltar moltíssim el món cinematogràfic francès i especialment alguns sector de més contestatari, on hi havia, per exemple, cineastes com el Claude Berry, el François Truffaut, el Jean-Luc Godard, l'Alain Resnais, i també actors, algun molt emblemàtic com en Michel Simon o el mateix actor predilecte de François Truffaut, que era Jean-Pierre Ley. Tot això va crear un brou, vull dir, brutal, no? de molt de neguit i moltes escenes violentes. Ara escoltarem un fragment de la pel·lícula Tot va bé, de l'any 1972, de Godard, protagonitzada per Yves Montand, que encarna un director de cinema, i per Jane Fonda, que encarna una periodista. En aquesta escena, però, no escoltarem ni Montand ni Jane Fonda, sinó la veu, bé, la veu doblada, en tot cas està doblat, però l'escena la protagonitza l'actor Vittorio Caprioli en el paper d'un empresari que és segrestat pels seus treballadors en el marc del maig francès.
Mi nombre es Marco Guidotti. Nací en Italia, pero tengo pasaporte francés, sí. Y detento la dirección de esta fábrica desde el 15 de septiembre de 1967. No, le aseguro que es la primera vez que ocurre un incidente como el de hoy. Hasta hoy no habíamos sido contaminados por el mayo del 68. ¿Mis reacciones? Pues por el momento más bien me hace gracia. Porque, mire, yo creo que esto pertenece al campo de la psiquiatría. Unos inadaptados y gente así, te la encuentras por todas partes, se manifiestan intentando un golpe. Sin más, sin un plan, por la fuerza, sin arrastrar realmente a las masas, contra la voz de los sindicatos. ¿A qué conclusión espera que llegue? No, oiga, seamos serios, no me salga ahora con todo eso de la lucha de clases. Usted aún está empleando un vocabulario del siglo XIX. Pero la época de los abusos denunciados por Marx y Engels ya ha pasado, ¿no cree?
Una escena de la pel·lícula Tot va bé, amb doblada, com ens deia el Víctor, una escena de l'actor Vittorio Caprioli. Però deies que els protagonistes van ser Yves Montand i la Jane Fonda, una parella que no sé si és una mica estranya, si quadra del tot, tenint en compte que la pel·lícula és de Jean-Luc Godard.
Sí, sobta una mica, sobretot per Jane Fonda, que sembla que diguis que hi pinta, no?, aquí la Jane Fonda, aquesta actriu nord-americana allà al mig, però té sentit, en principi, perquè Jane Fonda, sí, era nord-americana, però era una dona que s'havia significat molt en contra de la guerra del Vietnam al seu país, als Estats Units, i a més era una dona d'idees liberals i sintonitzava molt bé amb la filosofia del maig del 68. Per tant, Godard l'agafa i a més li dona un paper que li escau perquè ella fa de reportera, és a dir, és una periodista nord-americana que arriba a París per fer reportatges i cobrir doncs els esdeveniments.
S'ajusta, no?, el paper.
Sí, exacte, clar. I per aquí anava la cosa. Un altre film, emmarcat també en el maig del 68, és Els somniadors. Els somniadors és una pel·lícula molt més nova, del 2003, de Bernardo Bertolucci, i és la història d'un triangle entre una noia, el seu germà i un amic nord-americà, també immersos a les revoltes estudiantils del maig. Aquí, en aquesta escena que ara sentirem, estan tots a taula, asseguts a taula, amb els pares del noi i la noia, i escoltarem una discussió en què el noi i el seu pare doncs estan discutint sobre punts de vista. El pare és un home més aviat conservador, possibilista i conformista.
¿Y qué sugieres? ¿Que despidan a Langlois y no hagamos nada? ¿Que deporten a inmigrantes y den palizas a estudiantes y nos quedemos mirando?
Yo solo digo que un poco de lucidez no estaría de más.
O sea, ¿que todos se equivocan menos tú? ¿En Francia, en Italia, en Alemania, en América?
Escúchame, Teo, antes de cambiar el mundo tienes que saber que tú también formas parte de él. No se puede juzgar mirando desde fuera.
Pues eso es lo que haces tú. Te has negado a firmar una petición en contra de la guerra de Vietnam.
Los poetas no las firman, firman poemas.
Una petición es un poema.
¡Sí! Y un poema es una petición. Gracias, Teo, pero no estoy acá. No necesito que me recuerdes mi propio trabajo.
Es verdad. Una petición es un poema y un poema es una petición.
¿Sí?
Son las palabras más famosas que has escrito.